La nit passada ha estat una nit dura, ara fa 24 hores, i que molts vam seguir a través de les xarxes.
Per parlar-ne tenim en directe en Genís Roca, president i fundador de Roca Salvatella.
Genís Roca, molt bona nit.
Molt bona nit.
Em sembla que és la primera vegada, mira que som amics del programa, que estàs en directe al programa, si no m'equivoco,
sí,
eh?
Sí, és la primera vegada.
Em fa molta il·lusió i hem pensat en tu. Mira, precisament ahir, quan va passar tot el que va passar a París, tu feies una piulada on deies que es demostrava altre cop que les xarxes doncs, t'arribaven les informacions primer que no pas doncs, els mitjans que estem acostumats a escoltar o a veure, i que una vegada més es demostrava que, per exemple, a Twitter doncs, la informació arribava molt ràpid, no?
Sí, home, en concret ahir, amb la desgràcia que va passar a París, va ser molt evident i molt flagrant. Si una cosa comentaven les xarxes precisament és com podia ser que les telegeneralistes continuessin impàvides amb la seva programació i no tinguessin l'agilitat de reaccionar al que estava passant. Sí. L'únic canal que va fer una miqueta va ser el 324 i després TV3, però les cadenes generalistes van tardar hores. I això va provocar que per saber què estava passant tenies que oblidar-te de la tele i tirar d'internet i tirar de xarxes socials.
De totes maneres, com per exemple vam escoltar en alguns programes de Catalunya Ràdio, com el del Kilian, on feien d'altaveu de moltes notícies que els arribaven a través de les xarxes, que moltes vegades t'has d'agafar amb pinces també aquestes informacions perquè no estan contrastades.
És correcte, és el risc que hi ha, però al final tu també veus, igual que passa amb les fonts escrites o amb altre tipus d'origen de la informació, sempre vas a mirar qui és que ho està dient. Llavors, sí que hi ha fonts que dius, home, si aquest ho diu, té la meva confiança o té la meva fiabilitat, sí. I perquè d'aquí puc tirar. Varen passar tres coses que em semblen curioses, que és, hi ha xarxes socials que varen punxar, crec jo, i que no varen ser eficaces, com per exemple Snapchat, no? Però al final va ser, jo crec, vosaltres que també en sabeu d'aquestes coses. Periscope va funcionar molt bé per circular imatges. Al final hi havia molta gent al carrer afectada, hi havia molta gent amb els seus telèfons filmant la desgràcia que hi havia, no? Com arribaven la policia, els bombers, com la gent sortia corrents pel carrer. És una crisi que hi ha hagut, on hi ha hagut molta imatge, i Periscope va funcionar bé. Twitter com a canal d'informació gairebé en temps real, sí. I Facebook com a eina per cerca de persones.
Sí. Però fixa't tu que tu dius que potser va fallar Snapchat, però és que al final cadascuna dels canals, de forma natural...
Serveix per una cosa.
Sí. Vull dir, no es pot forçar, no, això al final?
No. La gent és intel·ligent i fa servir les coses pel que necessita. També m'agradaria destacar, així, al final hi ha... aquesta vegada les xarxes van funcionar en dos sentits, podent tres. Un era els que estaven patint-ho, que anaven informant el que passava. Estan aquí, no ens deixen sortir, estem tancats, no sé què. Hi havia molta gent compartint la seva vivència. Un cas dolorosíssim era un jove que es diu Benjamin Casanovas, que tant a Facebook com a Twitter, ell estava dintre del local del Bataclan i anava dient, sisplau, sisplau, entreu ja, assalteu ja, perquè ens estan matant a tots. Una cosa molt frapant, però el que vull dir és gent en primera persona dient està passant això. L'altre eren els que intentaven ajudar. El hashtag aquest de porta oberta, també molt frapant. Gent, si tothom estava, la poli va dir tots a casa, no estigueu pel carrer. Hi havia gent que estava lluny de casa i va començar a funcionar un hashtag per Twitter, 190.000 tuits en només dues hores, que deia porta oberta, que deia, si estàs per la zona de tal, envia'm un DM o alguna cosa, porta oberta, vull dir, no sé qui ets, però cap a dintre. I aquí a Espanya està funcionant un hashtag ara aquests dies que es diu T'acompanyo, no sé si l'heu seguit, que després d'un atemptat així hi ha molta xenofòbia i la gent reacciona contra els àrabs, i aquí a Espanya hi ha un hashtag que és T'acompanyo, de gent que diu, si ets àrab, has de sortir al carrer i tens por perquè et diran alguna cosa, jo t'acompanyo. Llavors hi ha hashtags que diuen, si ets musulmà i tens por a l'acusament o a les agressions, si has de sortir al carrer a Gandia,
t'ajudaré.
t'acompanyo.
Jo, per exemple, hola, bona nit, Genís.
Hola, Gina, què tal?
Molt bé, escolta, mira, jo, per exemple, a mi em va arribar la informació per un Vine. És a dir, hi va circular un Vine, que era un moment uns jugadors de futbol que agafaven la pilota i de sobte se sentia bum, no? I ràpidament vaig començar a cercar la xarxa i vaig veure paraules claus tipus Bataclan. Aleshores, jo vaig entrar a Instagram i vaig buscar, ara com que a Instagram pots veure també per geolocalització, vaig buscar Bataclan. I vaig veure una parella que acabava de penjar una fotografia que tenia 6 likes, que deien a punt preparats pel concert de EODM, que són allò de els àngels del death metal, no? I ara mateix, bé, de fet aquest matí, la fotografia aquesta que tenia 0 comentaris i 6 likes té 4.775 likes i 3.214 comentaris, i tot és, preguem per vosaltres, per favor, tant de bo estigueu bé, tant de bo que no us hagi passat res, etc. És a dir, a part d'això, després hi havia els típics periodistes que buscaven, ei, esteu aquí, ens podeu passar més fotos? Clar, bueno, sempre
buscava l'oportunitat. A mi em va sobtar molt en un moment de la nit on es va dir a través de la ràdio, o deien a través de la ràdio, sobretot les franceses, que, sisplau, la policia estava dient que no donguessin dades ni pistes a través de les xarxes de si entrem o no entrem o si estem preparats per entrar. Perquè possiblement hi haurien persones que amb aquesta informació doncs, la podíem fer servir en contra. Això també és frapant, no, Genís?
Sí, és que les xarxes tenen aquesta capacitat. Vull dir, ara tothom, sempre s'ha dit, que ara tothom té la capacitat d'emetre la informació i pujar-la a la xarxa, etcètera, etcètera. Però a vegades, normalment, el succés que realment està passant en un lloc, però, i tu te n'enteres, doncs, per terceres vies. Però això va ser tan gros, diguéssim, 6 escamots a diferents punts de la ciutat, atacant punts on hi ha molta gent, etc., que la capacitat de molta gent d'estar veient el que passava i d'anar-ho compartint va ampliar aquest efecte de reporterisme ciutadà, o com li vulgueu dir.
Per últim, Genís, a Europa tothom diu, els experts diuen que canviarà a partir del que ha passat, el que va passar ahir, sobretot França, per exemple. Creus que les xarxes també poden canviar d'alguna forma?
A veure, hi ha una cosa segura. Ara estem comentant la part més social, solidària, informativa de la xarxa, però també és cert que, hem de reconèixer-ho, que la xarxa s'utilitza per organitzar-se, per fer accions com aquesta que vàrem viure ahir a França. La Jihad utilitza, si m'ho permeteu, intel·ligentment les xarxes per reclutar, per coordinar-se, per organitzar-se, igual que utilitzen intel·ligentment els telèfons, els post-its, els bolis i les taules de fusta. Al final són eines i les estan fent servir tots, els bons i els dolents. Per tant, segur que la policia controla i controlarà encara més el que passa a les xarxes. I com sempre, en els ciutadans innocents, se'ns obre el dubte de fins a quin punt estem controlats o no. Aquest és un debat entre llibertat i protecció que el tenim de fa temps i es manté.
Doncs Genís Roca, president i fundador de Roca Salvatella, gràcies per agafar el telèfon a aquestes hores.
A vosaltres.
I que no sigui l'última vegada i puguem parlar d'un altre tema més divertit un altre dia.
Sempre que vulgueu, serà un plaer.
Adéu-siau.
Moltes gràcies, fins ara.
Doncs canviem una mica de tema, i només una mica perquè, com ja sabeu, cada setmana omplim de material sonor el nostre apartat web de Catalunya Ràdio, i des d'ahir podeu escoltar una entrevista a l'escriptor del llibre El Quinto Elemento, Alejandro Suárez.
Amb ell vam parlar d'espionatge, de ciberseguretat i terrorisme, i ens va explicar curiositats com aquesta.
Ha habido un caso hace unas semanas que es curioso, de unos señores que compartían en Instagram su alegría porque se mudaban de casa, diciendo qué día se iban a mudar y cuándo. Apareció el camión de la basura, el camión de la mudanza, sorprendentemente temprano, cargó todo sorprendentemente rápido, se lo llevó, y cuando 2 horas después llegó el camión de la mudanza de verdad, se dieron cuenta de que habían perdido absolutamente todas sus pertenencias.
Es real, ¿eh?
Estas cosas ocurren y van a seguir ocurriendo porque somos patosos y porque no tenemos de verdad una conciencia real de qué es lo que estamos compartiendo a través de internet y redes sociales.
Doncs, Star, per cert, molt bona nit.
Bona nit, com estem?
Mira, ara ens fa una pregunta a l'Alejandro, que vull que em contestis tu primer.
Vale, bueno, escoltem. Vinga.
Pues a mí lo que me gustaría saber es qué tipo de teléfono móvil utilizáis. Si utilizáis una BlackBerry, un teléfono móvil con Android o un iPhone, y si creéis realmente que es seguro. Si usáis un iPhone, por ejemplo, el servicio secreto americano se lo tiene prohibido a Obama. Sin embargo, en España todos los diputados del Congreso de los Diputados y los senadores lo primero que hacemos es regalarles uno, lo cual es cuanto menos chocante por parte nuestra. Pero me encantaría saber qué teléfono utilizáis y si realmente creéis que estáis escogiendo la opción más segura de las que hay posibles.
Per cert, jo li vaig dir que tenia el BlackBerry i em va dir ja no és el que era. No. Em va dir ja no és segur.
Jo em penso que guanyaré per golejada, eh?
Sí?
Un Engage.
Un Engage. Un Engage. Jo crec que guanyes per golejada.
Bastant,
i ara...
Bastant.
Sí. Gina.
Un iPhone.
Un iPhone, i et consideres una persona que...
Segura o no?
No, eh?
No.
Eli?
Jo tinc Android, un Sony, sí. I és que sóc una persona molt despistada i
no
hi penso en aquestes coses.
A mi em passa una mica com tu. Francesc?
Jo tinc també un Android de la casa Samsung i, òbviament, no l'he escollit per la seguretat, l'he escollit per altres motius.
L'Alejandro, abans d'anar-se'n, em va comentar una cosa molt curiosa, Star, i per això guanyes per golejada, perquè ell explica això.
Cuando empecé a escribir el libro, un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado me dijo, tienes un iPhone, qué curioso, porque es un aparato de geolocalización que circunstancialmente te sirve para hablar por teléfono. Y me hizo un regalo, me regaló un Nokia 3100, un teléfono de hace 12 años, que había comprado en una subasta de internet. Y dijo, cuando tratemos de algunos de los temas que yo te cuento y que son confidenciales para este libro, me llamarás desde este terminal, porque no tiene WhatsApp, no tiene conexión a internet, no puede ser infectado por malware, no puede ser seguido ni siquiera por nuestra propia organización, y si te queremos triangular, lo hacemos con 3 kilómetros de margen de error, y con tu teléfono móvil, sin embargo, sabemos si estás en la misma habitación que otra persona o estás en la habitación de enfrente.
Doncs Star és la persona més segura d'aquesta taula.
Bueno, pues ja sé que quan tingui que trucar aquest senyor de l'exèrcit, doncs, bueno, si ja m'escolten ara, doncs que em poden trucar sempre que vulguin.
Sí, a tu.
A tu que et truquin.
I on faci falta.
Sí, escolta, senyors de l'exèrcit, truqueu a l'Star.
Doncs, per cert, aquest llibre es diu El Quinto Elemento, espionaje, ciberguerra i terrorisme, una amenaça real imminente. Va ser una conversa fantàstica que podeu trobar a través de la nostra xarxa, a través del nostre podcast, 21 minuts, parlant d'anècdotes d'aquest tipus.